Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dijous 22 de febrer del 2024, el dia en què ha tornat a jugar Ricky Rubio. És la imatge d'aquest vespre, sens dubte, al base del Masnou, redebutant amb la selecció espanyola en un partit oficial contra Letònia que s'ha jugat al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. I així l'han rebut els aficionats. Així cridaven el seu nom, és una magnífica notícia, sobretot per ell. Recordem que el juliol va abandonar la concentració de la selecció espanyola pel Mundial de Bàsquet de manera sobtada, de manera precipitada, perquè no estava bé mentalment. Des de llavors ha fet teràpia per superar aquests problemes de salut mental, s'ha apartat completament del món del bàsquet professional i quan ell ha cregut que es trobava bé, ja ha volgut tornar. Bravo, Ricky, ens n'alegrem molt per tu. Però també crec que és una magnífica notícia per tota aquella gent que està patint un problema semblant. L'exemple de Ricky Rubio, una figura pública, pot servir per demostrar a aquestes persones que te'n pots sortir i els pot donar ànims en aquests moments tan complicats. Felicitats, Ricky, ben tornat, Ricky, i tant de bo la setmana vinent també puguem veure Ricky Rubio redebutant amb el Barça al Palau Blaugrana. Pas a pas, pas a pas. Avui ha fet el primer, fa només una estona a Saragossa, i ho ha viscut en directe el nostre home bàsquet de RAC1, el Dani Aguilar. Anem cap al pavelló Príncipe Felipe. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix Pariser, molt bona nit.
Què tal? Bona nit. Emocionant, no? El moment, el retorn de molt, Ricky.
Moltíssim. De fet, estan totes les mirades posades en Ricky Rubio. Ara mateix tinc al costat la sala de premsa on s'està donant a terme la roda de premsa de Sergio Scariolo, del seleccionador que, vaja, ens ha... No sé si dic que ha sorprès una mica o no a molts, perquè Ricky, ara ho explicarem, avui ha jugat minuts de moltíssima qualitat i de moltíssima importància, però sobretot, com comentaves, tota la motivitat que hi havia al voltant, al moment ara ho escoltàvem que s'ha dit el seu nom, ha aclamat per tothom en els focus Ricky Rubio, que això és un fet que evidentment ha de gestionar al base del Masnou, però avui era el nom propi i ha estat una rebuda emocionant de l'afició de Saragossa.
Doncs mira, anem a escoltar les primeres valoracions que ha fet Ricky Rubio, després ho ampliarem en temps de tertúlia, però Dani, el podem sentir, no?
Sí, de fet, com et deia avui, la selecció espanyola, deixa-m'ho dir, que ha perdut, perquè també s'ha de dir el resultat, 75-79 davant Letònia. Un Ricky Rubio que ha jugat aquests 20 minuts en trams molt, diguem-ne, molt concrets, amb una minutada molt concreta, ha sortit de titular 5 minuts, ha jugat els últims 5 minuts de la primera part i així també de manera consecutiva a la segona, al principi del tercer quart i els últims 5 minuts de l'últim quart, jugant, insisteixo, els minuts de qualitat i els minuts importants davant Letònia. Ha tingut la pilota a les mans en els moments molt importants del partit, ha tingut un parell de tirs lliures que ha fallat, tot val a dir-ho, que hagués situat el seu equip en posició d'empatar i de dur l'equip al partit a la pròrroga, però en tot cas, després del partit, a pregunta de RAC1, ha dit això de com se sentia en aquest redebut.
Amb molt de pols, però bueno, anirem traient aquesta pols i content de poder estar a una pista de bàsquet. Pots fer el que vulguis a la cinta, pots córrer el que vulguis, però reimita un partit de bàsquet.
Doncs això és el que ha dit Ricky Rubio, amb molta pols encara, molta pols per treure, de fet en castellà també ha dit que és allò d'anar amb bicicleta, que sí, que te'n recordes, però que a poc s'ha d'anar agafant ritme. Un Ricky Rubio que ha jugat, insistim, uns 20 minuts amb 11 punts i sobretot Aleix, aquestes 5 assistències i això que li hem pogut veure al Boda Enrique avui amb altres representants catalans, com per exemple Jordi Rodríguez, que ara passa per davant nostre, el jugador de la penya, que és un dels també participants d'aquesta concentració. Protagonista per Per tant, avui Enrique, que ha tornat a jugar i que ho tornarà a fer diumenge a Bèlgica, a veure si la selecció espanyola en aquest cas obté la victòria o no, perquè recordem que això és per al classificatori de l'Eurobàsquet.
Molt bé, després escoltem què més ha dit Vicky Rubio amb calma, sí, i ho comentem i tornarem a Saragossa. I després, deixa'm... sí, m'expliques lo de Vesely, que s'ha avançat,
sí,
aquest migdia.
I el tema de Joel Parra, Aleix, ah, que Joel Parra ha marxat lesionat. A veure, rebrincada al turmell esquerre, al primer quart, ha sortit de titular en Joel, rebrincada, ha marxat, en aquell moment certa alarma, certa tensió, perquè els fixos corrien cap a vestidors a veure què passava en Joel, amb gestos de dolor. Et dic que des de la nostra posició et puc explicar que tot el tram final en Joel l'ha vist dempeus, a túnel de vestidors, i amb certa, diguem-ne, amb certa rostre de tranquil·litat. Per tant, ara de seguida, quan també podem recuperar les declaracions del seleccionador Scariolo per saber com està el jugador del Barça, perquè ja sabem que això de les finestres i de les aturades amb pipa a tothom, només faltaria que en Joel tornés amb una lesió. De moment el diagnòstic que tenim és esquins de turmell esquerre, pendents d'evolució, però com et deia i com t'explico, des de la nostra posició hem pogut veure que veia perfectament dempeus, amb un embenatge important, però dempeus al partit, al tram final de partit, des de túnel de vestidors.
Molt bé, Dani, ara tornem. Gràcies.
Fins ara.
Vinga, fins ara. 10:35, aquesta és la notícia d'aquest dijous, el redebut de Ricky Rubio amb la selecció espanyola. Tenim esport en directe, un munt, s'estan acabant partits de l'Europa League, de la Conference, hem tingut bàsquet femení, ha jugat Champions d'handbol, el Barça, avui Ferrao ha anunciat que deixarà el Barça de futbol sala. De seguida us resumirem tot el que està passant en aquest dijous esportiu, però avui hem convocat de forma excepcional el nostre consell del Tu Diràs.
El consell del Tu Diràs.
Era un dijous important, era l'endemà del retorn del Barça a la Champions, en uns vuitens de final, tres anys després, i com que dilluns el Girona va jugar a Sant Mamés i no vam poder convocar el Santi Noll i l'Antoni Bassas, avui els hem citat aquí a l'estudi de RAC1 per analitzar aquesta Champions del Barça. Hola, Santi Noll.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit, director de Mundo Deportivo. Hola, Antoni Bassas.
Bona nit, Aleix.
Què tal?
Bona nit. Bona nit. Bé, em sembla una sàvia mesura. El Consell fa constar que entén que l'audiència necessiti una visió ponderada, experta, veterana, jo diria, sobre el que significa l'empat d'ahir del Barça-Nàpols.
A vegades entenem que el Consell ha de ser itinerant.
Sí, és veritat, m'agrada itinerant. Vull dir que els dijous es pot treballar, eh? Són com els comitès que a vegades ja dijous i divendres no es reuneixen de la Federació Espanyola. Aquest sí, aquest Consell sí, es pot reunir. Bé, doncs pràcticament farem un monogràfic del Nàpols-Barça. Vull saber les sensacions que vau tenir del partit d'ahir a vuitens de final.
Crec que avui ens podem sentir orgullosos de la imatge que ha donat a l'equip i com ha competit. Crec que és el camí per competir en el partit de tornada. Estic satisfet, molt satisfet en el joc, però el resultat no ens dona... És una pena que no ens doni la raó.
Doncs això, és el que deia Xavi Hernández. Esteu d'acord? Què us va semblar? Quines sensacions us vau quedar?
Sí, jo vaig tenir bones sensacions. Jo vaig veure un Barça a un bon nivell d'intensitat, un Barça un bon nivell de concentració, un bon nivell de joc, sobretot la primera meitat. Vaig veure un Barça de Champions, no? Un Barça amb un canvi, no? No és el Barça de la Lliga, sinó que era un Barça amb, jo crec, un nivell de motivació més alt, de concentració més alt, de sentit col·lectiu del joc més alt, i penalitzat amb l'única jugada que Osimhen pot rematar a porta, l'únic, crec que és l'únic tret de porta, sí, que fa el Nàpols, o sigui, excessivament penalitzat, molt superior, i a veure, en principi crec que és una eliminatòria encarada i que no tindrà masses problemes al Barça. És cert que no entenc per què la Champions està aturada 3 setmanes
entre l'anada i la tornada, ja.
Crec que això és excessiu, o sigui, no 3 setmanes, a més 3 setmanes, a veure, beneficia evidentment el Nàpols, que acaba de posar calzón al front, no? Un entrenador que va canviar un dia abans i que segurament doncs l'equip millorarà amb aquest temps, no? Però diguéssim que passin 3 setmanes fins la propera jornada de Champions em sembla excessiu.
Això l'any que ve canviarà, perquè canvia el format de la Champions, veurem si el Barça la juga o no, perquè hi ha el fenomen Superliga pel mig. Però, Antoni, què?
No, jo la primera cosa que haig de fer és reconèixer aquí que el Santi tenia raó quan va dir que quan ve la Champions s'activen, va dir. Es connecten, es connecten. Pues sí, es van connectar, es van connectar sobretot a la primera part. Però jo, de debò que hi he estat donant moltes voltes, perquè pensava, bueno, aviam, aquesta nit com ho valores, no? I a mesura que han anat passant les hores m'he anat refredant. És a dir, si tenim bones sensacions, ho sento, és perquè ens hem de conformar amb poquet. Perquè ens conformem amb poquet. És a dir, d'acord, és Champions, no és fàcil guanyar fora de casa. La primera mitja hora el Barça va tenir ocasions i va dominar, però si ahir no vam guanyar el Nàpols, no el guanyarem mai més a la vida. O sigui, un equip que està fent una temporada desastrosa, que ahir presentava, era el primer partit del tercer entrenador, que el vam tenir dominat molts minuts del partit, que t'avances al marcador, i que l'únic xut a porteria que et fan et marquin, vol dir la debilitat d'aquest Barça que, tot i les millores puntuals d'en algun moment del partit, continua existint. O sigui, un Barça que a partir del gol, jo no sé vosaltres, jo miro els partits sempre amb la màxima confiança, però quan va marcar Lewandowski vaig pensar, bueno, hem vist ja aquesta pel·lícula, ara és quan el Barça fa el pas enrere, doncs sí. Sí. A partir del moment que el Barça marca, sembla com es desconnectés, allò que dèiem de la desconnexió, es desconnectés. I aleshores, una desconnexió que a part té a veure, jo crec, amb l'estat de forma física o amb l'energia que hi havien gastat alguns dels jugadors, no? Per tant, continuo pensant que el Barça és favorit, penso com el Santi que aquesta aturada de 3 setmanes beneficia un Nàpols que es podrà preparar millor la tàctica amb aquest nou entrenador, però si ho compares amb el ritme de joc d'altres partits de la Champions i en general amb el futbol que s'està fent, el Barça ahir no va jugar un futbol excessivament competitiu a Europa. O sigui, continuem jugant lent, o sigui, aviam, la situació per mi continua sent delicada.
Però de 0 a 100 era molt difícil passar, no? Vull dir, jo crec que ahir ens hem de quedar amb aquesta evolució que fa l'equip.
Sí,
no?
Sí, sí. Sí, sí, per això dic...
Sí, el que dic, jo crec que hi ha una cosa que és certa, que no és només d'enguany, sinó que jo crec que fa uns anys que el Barça té aquest to de l'autoregulació, no? O sigui, aquesta sensació de que el Barça surt a jugar, s'avança al marcador, veu que el partit no és tan difícil com pensava o creu que té una certa facilitat i es baixa una velocitat. Això ho hem vist els darrers anys, ho hem vist a Europa, bueno, Europa i a la Lliga Espanyola. El que passa que la Lliga Espanyola és diferent perquè no hi ha el mateix nivell de qualitat amb els rivals, no? Però això sí que no s'entén bé per què està associat a l'equip en diferents entrenadors, o sigui, no és una qüestió de... i en diferents jugadors, però sembla com que quedi aquest to, aquest estigma, no? De que quan el Barça es posa per davant, el Barça veu que no hi ha una gran dificultat, baixa una velocitat, no?
Sí, no sé si ha sigut altres temporades, Santi, però aquest any algú va comptar, no recordo la dada, però hi ha un munt de partits en què el Barça ha rebut un gol fins a 10 minuts després d'haver-ne marcat un. O sigui, a vegades és el minut, a vegades és el cap de 3 minuts i a vegades el cap de 7. Fins a 10 minuts, un munt de partits. Esclar, home, no sé, jo crec que això no pot ser. A més de la injustícia aquesta pels aficionats de l'autoregulació, o sigui, contra el Nàpols ens enxufem, ens endollem, i contra el Getafe dissabte no sabem quin Barça tindrem, home, doncs tampoc no em sembla just, no?
Sí, això sí que és veritat que no, se li pot dir al Barça, escolta, i per què no es pot jugar sempre
així?
Però és
cert que a la Champions, hi havia una certa cultura en els darrers anys marcada amb el Barça de Messi, no? En el sentit de que hi havia una certa sensació amb tots els jugadors que hi hauria un moment que el petit decidiria, no? I això feia que els partits acabessin decidint-se sempre al final, no? Hi hagués com una certa extra confiança, no? Estampant de confiança amb que al final el Leo acabaria decidint el partit, no?
Ha passat moltes vegades al llarg de la història, sí. Jo ahir la sensació, vull dir que és veritat que hi ha aquests debats de si va estar molt bé el Barça o, escolta, davant hi havia un Nàpols molt fluix i tampoc va estar tan bé el Barça, va mereixer més, no va mereixer més. Jo m'ho vaig passar bé. Jo feia molt de temps que no veia un partit del Barça sense patir,
va haver-hi un moment, els últims 10 minuts, allò, una jugada que semblava que van posar la pilota a l'àrea i ai, encara fotran el segon, però va ser un moment. La resta de partit, jo m'ho vaig passar bé ahir, i a mi m'agrada això, i després vaig veure gaudir els jugadors en molts moments de la primera part, en molts moments de la segona també, quan arriba el gol de Lewandowski, que és un molt bon gol, una jugada de tiqui-taca, diguem-ho així, del Barça, no? Amb una pilota filtrada de Pedri. No sé, a mi això em fa ser optimista. Potser soc molt naïf, eh? I a la tornada al Nàpols estarà millor, però...
Jo vaig notar també un canvi. I és veritat el que diu el Toni, que tothom vàrem notar aquest canvi, i després, amb el túnel del temps, no. Va tornar a aparèixer, no? Això és cert. Per exemple, jo crec que la posada en escena de Christensen de mig centre, crec que és una aposta que s'ha tret de la màniga el Xavi, que està bé, que allibera els tres migcampistes, que no li dona el nivell de velocitat ofensiva necessària, però sí que li dona la tranquil·litat més defensiva, de que poden estar més alliberats tant Pedri com Gundogan com De Jong, tenint en compte que De Jong fa més de doble pivot que d'interior, no? Però sí que això li permet, diguéssim, al Barça un equilibri que en el mig del camp no tenia, no? I l'està trobant.
Ahir, per exemple, jugant Íñigo, Koundé,
Christensen i Araujo.
Sí, els quatre centrals de la plantilla.
Sí, bueno, és una... Aviam, en general, fora de casa a la Champions t'has de tapar. I em sembla que és una bona elecció, i fins i tot jo crec que quan vam veure l'alineació vam pensar, sí, val, d'acord, és l'alineació. Sí, poques aventures, cobrir-se la banqueta, sí, és això. O sigui, això ho vam entendre tots, no? I això, doncs, probablement va fer jugar tothom més tranquil i amb més solidesa. Però a partir, si ja la tens guanyada, aquesta solidesa, el que has de fer és un pas endavant i rematar-lo. És a dir, és... Sí, objectivament, empatar fora de casa a la Champions està bé, però vist el partit d'ahir no és un bon resultat.
No, segurament el resultat va quedar curt pels mèrits que va fer el Barça. Per cert, pel que sabem, Íñigo Martínez avui estava fotut, bé, ahir al final del partit estava fotut, i avui estava fotut Íñigo Martínez, no? Sent una mica la culpabilitat del gol que encaixa el Barça, però us he de dir que he vist avui una imatge que no ens van ensenyar per televisió, que a mi em sembla que li fan falta i que el VAR hi podria haver entrat, no? I ell considera el mateix, el jugador està fotut però considera que li van fer falta, no? Que no va ser una errada.
Sí, però si fixa't, si nosaltres ens va semblar que se la va menjar,
sí,
doncs l'àrbitre també.
Ja, però per això hi ha el VAR, no? Per exemple, perquè tingui totes les preses de càmera i pogués veure allò. A tu et sembla falta aquesta imatge que hem vist avui?
La que hem vist avui, sí.
Sí, eh?
Sí. Com l'estira i el fa caure a terra. Sí,
sí. L'empenya amb la mà i li fa com la traveta, no?
Sí, sí.
Una cosa així.
Sí, sí.
Sí, el que passa és que jo crec que amb una lluita amb un central i un nou allà, el central ha de sortir-se.
Posar el cos millor, potser, estar per darrere, no de costat.
Sí, i sobretot que no poden fer un gol en l'únic xut a porteria en tot el partit.
No és l'únic, és l'única ocasió que l'Oximen té clara,
sí.
l'única.
No, perquè va estar molt bé per dalt, per exemple, que ahir el Barça guanya centímetres, no?
I com deva millorar.
Sí, va estar bé ahir,
de tota manera, el ritme de pilota, el de circulació de pilota és lent, eh? És lent.
És que no hi ha jugadors ràpids. O sigui, el Barça no té jugadors de velocitat.
Potser Lamine,
sent el que seria... més de velocitat, no, és un jugador més d'habilitat.
Però fixa't,
és més hàbil que ràpid.
Jo no dic que els jugadors hagin de córrer, jo dic que la pilota ha de córrer. O sigui, el ritme de circulació de pilota és lent. Sempre dos tocs, tres tocs.
Sí, però jo quan parlo de velocitat no parlo només de velocitat de carrera, sinó també de velocitat de moviments.
Sí, doncs, francament,
amb aquest nivell.
Sí.
I Gundogan, Pedri, fins i tot et diré De Jong, són jugadors que tampoc no tenen...
Aquí anava jo. De Jong a vegades no desespera perquè toca la pilota una vegada, dues vegades, aixeca el cap, tres vegades...
El cartell, li diuen, no? De portar la pilota al peu.
El cartell. No? Va dir això abans de la prèvia. També volia comentar-ho amb vosaltres.
Me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que... escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza decirlo. Y Ah, eso es, me está irritando un poco.
Doncs això, irritat, emprenyat, Frenkie de Jong.
Si vol, li explico jo que jo també m'estoy irritando un poco, cabreando incluso, i no sé si les da un poco de vergüenza a alguns dels partits que han jugat aquest any, ell inclòs. Vull dir,
sí, em sembla...
Sí, sí, vale. Sí, sí, em sembla d'un descontrol molt gran del discurs de vestidor que en vigílies d'un partit tan important com els vuitens de finals de la Champions, que el Barça feia dues temporades que no olorava, haguéssim hagut d'estar entretinguts amb un senyor que està enfadat perquè publiquen que si el traspassaran o que s'hi cobra molt perquè no sé què. Bueno, noi, doncs tria una altra ocasió per dir-ho, però no entenc aquest segrestament de l'ambient previ al partit d'aquesta roda de premsa. No entenc, d'altra banda, que, insisteixo, no sé per què va passar, com és possible que algú no controlés aquest missatge, i que fins i tot un cop es fes, Xavi digués, sí, ui, ja veure, estava molt enfadat, eh? Això és tot el que ha de dir l'entrenador del Barça? Jo, bueno, és que vaig passar la nit també, perquè clar, si va ser la mateixa nit que vam veure que Rafa Márquez feia tuits animant a la gent, sí, a apostar. O sigui, dius, bueno, hi ha algú al volant? Algú controla el discurs que s'està fent en aquests moments de part de professionals tan importants com un migcampista del primer equip i l'entrenador del filial? No ho entenc.
Jo trobo un molt desafortunat de Jong, sobretot perquè...
De fet, perdona, ho cita també allà al mig, el company Ferran Martín.
En la història que jo coneixo, ell vol... bueno, li diuen per sortir, o sigui, no és que ell demani sortir.
Ell és un dels capitans, i per tant, en partit dos,
està podia per, sí, ser. Sí. Li diuen i ell diu, sí, sortiré. Vol dir, aleshores, es vol ficar amb un mitjà que havia dit que el cost del fitxatge del Barça era de 40 milions. Que és així. O sigui, una cosa és el cost que té el Barça, que a més amb amortitzacions, tal,
una qüestió
és que ell cobri 18, que és el, però diguéssim, i ell això ho entén malament, perquè jo crec que no existeix realment una explicació als jugadors del que es publica, del que no es publica, de les relacions amb la premsa. Jo crec que aquí hi ha una distància sideral amb el món real, en el vestidor d'aquest Barça. No li expliquen i vol desmentir això perquè això és una mentida, quan tampoc ho és, o sigui, el mitjà que diu això, que no som nosaltres, per cert, encara que ell el cita, que és un altre, i després ell arriba al vestidor, s'empenedeix del que ha dit, diu, no, tenia que haver anat a dir que era el mitjà aquest, justament, i comentar-ho i dir-ho, ja et dic que no érem nosaltres, però ho diu, a més, posteriorment. Però també hi ha una altra qüestió que a mi em sembla, primer, portem un any en què tot el vestidor està massa sensibilitzat amb el tema aquest de la premsa, que jo no ho entenc, perquè és que no parem de rodes de premsa parlant de mitjans, o sigui, que no té tampoc massa sentit. No té excessiu sentit. I després, a veure, jo puc entendre les crítiques, que la gent estigui irritada o que li sembli que hi hagi vergonya. El que passa que hi ha que ser valent, sí. Hi ha que ser valent, i tu si creus que algú t'està fotent perquè ha filtrat, s'han filtrat la xifra del teu contracte, has de comentar en contra de qui ho filtra, no en contra de qui publica el que es filtra, diguéssim, a veure.
No disparis equivocadament.
Clar, però és que s'està disparant molt equivocadament. Sí, s'està disparant molt equivocadament perquè no s'atreveixen a posar sobre la taula que és real.
Sí, el que estàs dient és que al Barça li interessa que sapiguem què ens costa Frenkie de Jong amb vistes que ens el traurem de sobre.
No sé si és així. El que sí que és evident és que, diguéssim, que el contracte de Jong, o local, el Barça, el cos del Barça sobre això surt, i escolta, tot és filtració o feina, digue-li com vulguis, no? Però sempre és interessant periodísticament publicar-ho. Sí, és interessant publicar-ho.
Ah, no, sí, però
aleshores es publica, qui sigui, ho publica, i és mentida. No, és que no és mentida.
No.
És que no és mentida, és que ell, a més, crec que ho interpreta malament. O sigui, interpreta malament. Què passa? Que tu repasses i veus, pues, clar, el dia que surt això, Mundo Deportivo, bueno, pues nosaltres publicàvem que només ha marcat un gol en 49 partits. a la Champions, clar, doncs, bueno, sí, suposo que no l'havia estat content.
Són xifres reals, també, no són inventades. No, per exemple, recula Marta Ramon, hem explicat que al Barça en els pròxims dos anys li costarà 77 milions d'euros, de Jong, que això són 38.
Per tant, et pots imaginar...
Són 38 i 38. No vol dir que cobri de sou 38 i 38, vol dir que hi ha uns diferiments pendents del contracte que havia signat amb Josep Maria Bartomeu i que hi ha amortització pendents d'aquest fitxatge.
Sí, i això és possible que no sigui, això és possible que no sigui tampoc una filtració, això sigui que algú que truqui i pregunti.
Clar.
I escolta, a veure, quan tal està que ara s'està... No. Està preguntant si renova, si no renova, si se'n va o si no se'n va. Val, d'acord, quin coste? Que pregunti i que algú li contesti.
No, o sigui. I dit això, en Mundo Deportivo ho ha explicat i nosaltres també, vull dir, des del club t'expliquen que el Barça, si vol estar amb la regla 1-1, necessita fer una gran venda aquest estiu, i per tant, qui té cartell? Araujo, De Jong. Si De Jong no accepta una proposta de renovació que li està oferint al Barça per intentar allargar aquests diferiments i que no li costi tants calés de cop, doncs el Barça estarà obert a escoltar ofertes per De Jong, però això no ens ho inventem, això és així. Ja està.
Bueno, per tant, no és fora senyat pensar que algú li ha volgut posar pressió perquè s'ho pensi dues vegades, no?
Clar, és així, tal qual, tal qual, tal qual. Doncs... I després, clar, el Camp ahir, per exemple, no?
Una altra qüestió és, no va vosaltres, vendríeu a De Jong? Aquesta és una altra qüestió, aquest és un altre debat.
És una pregunta molt interessant. Tu vendries a De Jong?
Sí, sí, no, 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 francament, no em sembla imprescindible.
Tu, Santi?
Jo no el vendria. Jo no el vendria, el que passa que adequaria un mig del camp més equilibrat, no? Jo crec que és un jugador amb un talent i una escola d'ADN Barça. O sigui, jo el veig amb ADN Barça i amb capacitat de poder jugar en dues posicions més retreçat, poder jugar més avançat, i que vagi entenent, diguéssim, que té un... ha de variar una mica la seva mentalitat, sobretot en el terreny ofensiu. Ja. Que, per exemple, Gundogan en té.
Sí, sí, és veritat. Està jugant bastant bé Gundogan als últims partits. Van der Vaart, ex-neerlandès, li ha dit en una televisió: Frenkie de Jong juega al futbol com un cartero. Tarda demasiado en pasar el balón hacia adelante. Això és el que li ha dit Van der Vaart, no la premsa, que treballa per la premsa, però és un excompany seu a la selecció neerlandesa.
Ara, els holandesos sempre parlen clar.
Sí, ara recordarem com jugava Van der Vaart.
Aquí s'ha estat bé. Bé, espero que els dijous us hagin agradat també,
sí,
per reunir el Consell.
El Consell itinerant, nosaltres pots comptar.
Val. Doncs calla,
no
que
som com el comitè de competició.
Calla, però que la setmana que ve no es torni a ser itinerant perquè torna, sí, a jugar al Girona.
No, exacte, el dilluns torna a jugar al Girona. Sí, puc dir una cosa també, sí, per acabar? Ahir vaig sentir que explicaven, crec que era Catalunya Ràdio, que fins ara, sumant el partit d'ahir, el Barça, a la temporada 23-24, ha jugat més partits amb la segona i la tercera equipació que vestit de blaugrana.
Hòstia, aquesta no la tenia controlada.
I a mi, torno sobre una cosa que he dit en alguna ocasió, jo crec que els clubs tenen una identitat, i la identitat passa pels colors. Per això parlem del club blanc i blau, del club blaugrana o del club blanc. A mi no m'agrada veure el Barça amb una altra samarreta. A vegades potser no hi ha més remei. Posem que ahir el blau del Nàpols s'hauria pogut confondre. D'acord, molt bé. Però això pot passar al 10, al 15% dels partits. El 20 a tot estirar. I més avui en dia, que les televisions són en color i no és com abans, que realment tot era una taca fosca i una taca clara, i per tant, amb el blanc i negre, millor que et separessis molt i cromàticament quedessis ben contrastat, no? Jo crec que els hauríem de saber exactament quants diners guanyen els clubs amb les segones i terceres equipacions, que és l'únic argument que ens saben donar per birlar-nos la identitat del nostre club, i no parlo només del Barça, suposo que tothom pot aplicar-se al cas a les seves pròpies identitats. O sigui, insisteixo, els colors no són qualsevol cosa, i no es pot, jo crec que estem arribant a uns nivells de sacrifici de la identitat que fa un moment que hi ha un moment que, doncs, gairebé fins i tot quan al cap de dos mesos et passen imatges d'un partit, passes uns segons fins que no identifiques aquell dia el Barça de quin color anava vestit.
O quins equips juguen a vegades, no?
Sí.
Queda fer constar això,
d'acord, sí,
a l'acte.
D'acord, Toni, sí, pots constar que estic d'acord. Afegint, també, diguéssim, que ara hi ha aquesta moda nova dels àrbitres que, depèn del pantaló que portin, et fan canviar l'equipació. La qual cosa també saber, no?, quins són els criteris del pantaló que s'ha de portar, quins són els criteris televisius que no, distorsionen. O sigui, jo crec que ja no hi ha cap televisió en blanc i negre.
No.
O sigui, quan era blanc i negre podies dir, escolta, sí, anem a... Però ara... Que és absolutament,
la majoria píxels, clar, no? HD, 4K, vull dir que ho veus de meravella, això.
Clar,
esperem que la tornada del Barça jugui de blaugrana i el Nàpols de blanc.
No, a casa sempre juga de blaugrana, però o sigui, bueno, en fi, no cal, suposo que ja s'entén, no? M'agrada veure el meu equip vestit amb els seus colors.
Sí, és una mica no, la indústria, sí, vendre's a això, guanyar calés...
Trobo que sembla que això de la identitat i dels colors de la samarreta sigui una cosa que també ens podem vendre. Tots els clubs, eh? Per això dic que m'agradaria saber quin és el negoci que dona la segona i la tercera equipació. No fa gaire vaig passar per la botiga del Barça de Rambla Catalunya a Ronda Universitat, allà a la plaça Catalunya, i vaig preguntar, dic, què? Quina, la blanca es ven molt? Diu, no, es ven la primera equipació.
Que és la que fa negoci, no? Llavors, ja. Ho fem constar. M'agrada aquesta reflexió que ha fet avui l'Antoni Bassas.
Molt bé.
Santi Noll, Antoni Bassas, us deixo marxar en pau. Vinga, i ja veurem si és itinerant o no la setmana que ve al Consell.
Sempre que necessitis una opinió ponderada, i aquí estarem.
Amb acte, que consti.
Una abraçada forta. 11 en punt. Fem una pausa i canviem la taula. Entren Joan Poquí, Maria Fernández Vidal, Anaïs Martí, i avui també li posarem un punt futbolístic amb el zoom del Marc Guillén.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days, 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Bona nit. En els 3 sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
36, 268 i 120.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser. I go on living life, I don't need.
Onze i tres minuts. Això és la nit esportiva de Catalunya. Van entrant a l'estudi de RAC1 els grans Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí per fer la tertúlia dels dijous. Avui tindrem un guest star, serà Marc Guillén, amb qui activarem el Zoom per tenir una mirada futbolística diferent del que hagi vist del Nàpols-Barça. Avui l'ha tornat a veure el partit, m'ha dit el Marc, una altra vegada. Sí, és un boig. Hola, Poquí.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Pues mira, esperant la crida.
Hola, Anaïs.
Adéu, nostre
Hola.
Senyor, ja preparat.
El dia que no ho digui tindrem un problema.
Sí. Jo me n'alegro que cada dijous ho pugui dir, perquè vol dir que segueix aquí. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Tal?
A veure, abans d'arrencar amb la tertúlia, ara ja em fèiem un tastet en aquest consell itinerant i excepcional que hem fet avui amb el Santi Noll i l'Antoni Bassas, però abans d'això hi havia molts resultats, molt esport en directe a aquesta hora de la nit. Per exemple, hola, Quim Salvador.
Hola, Aleix, bona nit.
Bona nit. S'ha acabat ja la jornada d'Europa League de Conference i també s'ha acabat l'aventura del Betis a Europa.
Doncs sí, avui s'han tancat els setzents de final, vaja, allò que li deien play-off, però que era un play-off previ als vuitens, per tant setzents, fem-ho fàcil, i el Betis es jugava l'accés als vuitens a Zagreb contra el Dinamo. Havia perdut 0-1 a l'anada al Villamarín i avui ha empatat a 1. Bacambú, que estrenava titularitat, ha empatat l'eliminatòria a la primera part amb una rematada d'Esperó que en Gerard Ballera ha qualificat de golàs espectacular.
Bé, normalet, sí.
Està, no, bé. Està bé, però està bé. En fi, ja ha posat molta salsa en Gerard. Però Caneco ha marcat el quart d'hora de la segona el gol que empatava el partit i que ha acabat significant l'eliminació del Betis. Atenció, perquè l'entrenador Manuel Pellegrini ha enviat aquest missatge a la seva directiva a l'entrevista que ha fet a Movistar després del partit.
Bueno, yo ya lo dije en el mes de agosto, si uno cree que puede jugar en Europa con un central, es muy difícil. Es la misma cosa en este momento con 6 o 7 lesionados, con 100 centrales también. Son ventajas en Europa, no se pueden dar. Uno trata de minimizarlas, pero al final viene la realidad.
Es amb la mà oberta, ¿eh?
Content Pellegrini, sí.
Vull dir que és amb aquell estil de Pellegrini, però és amb la mà oberta, ¿eh? Si uno cree que se puede jugar en Europa con solo un central, ya lo dije en agosto.
Molt bé.
¿Eh? Que plegui. Potser està buscant això.
El Camacho va plegar.
Sí, en 20 dies, no?
A Madrid, aquí us quedais. Ja. Si no està content.
Ja que som a la Conference League, l'Eix també s'han classificat pels vuitens, el Servet, que ha guanyat 0-1 al camp del Ludogorets, l'Ajax, que ha patit de valent per eliminar el Bodo Glimt, 1-2 amb gol decisiu a la pròrroga, després que empatessin a Amsterdam 2-2, un partit que l'Ajax va començar perdent 0-2, ha passat l'Olympiacos de José Luis Mendilibar, 1-0 a Atenes la setmana passada, 0-1 a Hongria contra el Ferencváros avui i endavant, ha passat el Molde, ha guanyat 0-3 a Varsovia Legia, ha passat l'Sturm Graz, que ha guanyat 0-1 l'Slovan de Bratislava, i ha passat l'Union Saint-Gilloise, que ha guanyat 1-2 al camp de l'Eintracht de Frankfurt i que per tant ha enviat els alemanys cap a casa, a l'Europa League.
És una bona sorpresa, eh? Sí. L'Eintracht, de bon record, eh?
Això, la competició aquesta, això és la Conference, sí, el que sí. Serveix per descobrir nous clubs.
Sí, el
que ha jugat amb l'Ajax, per exemple.
Sí, no. Home, aquests estan allà dalt al cercle polar àrtic, no? Són noruecs, estan molt amunt.
Sí. Bueno, està bé ara.
Descobrir clubs i aprendre geografia. Correcte. És molt interessant. Vaig a l'Europa League, el Milan s'ha classificat pels vuitens, tot i perdre 3-2 al camp del Rennes, gràcies al 3-0 de l'anada. També ha passat gràcies al resultat de l'anada del Benfica, que ha empatat a 0 al camp del Toulouse, però va guanyar 2-1 a Lisboa. El Karabakh d'Azerbaidjan ha eliminat l'Sporting de Braga, tot i perdre a casa 2-3, un partit apassionant que ha anat a la pròrroga. El Karabakh havia guanyat 2-4 a Portugal, el Braga havia fet 0-2 a l'Azerbaidjan i a la pròrroga s'ha doncs, acabat amb aquest 2-3 que dona la classificació al Karabakh. El Friburg s'ha carregat el Lens, que venia de la Champions, amb un 3-2 amb gol decisiu també a la pròrroga. L'Esparta de Praga li ha clavat un 4-1 al Galatasaray i ha remuntat el 3-2 advers de l'anada. L'Sporting de Portugal ha empatat a 1 amb el Young Boys i passa per 1-3 de l'anada. L'Olympique de Marsella ha guanyat 3-2 al Shakhtar Donetsk, 3-1, perdó. A Shakhtar Donetsk hi passa també que l'anada van empatar 2. Aubameyang, que ha fet el primer gol i n'ha donat un altre, s'ha convertit en màxim golejador històric de la competició. En suma 31 de gols a la Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang. I la Roma la tenim jugant a pròrroga amb el Feyenoord. El partit estava amb empat a 1, 1-1 també a l'anada, i per tant continuen jugant i això va encaminat, si ningú soluciona, cap als penals.
Sí, sí. Roma feia un bon partit, de moment.
Està a punt de fer un comentari que ens podrien tancar la emissora, però no l'he fet.
No la tanquis. T'ho agraïm perquè tots volem continuar treballant.
No la tanquis. Molt bé. Doncs així ha estat aquesta jornada europea, que és una prèvia del que seran ja la setmana que... d'aquí dues setmanes, els vuitens de final de l'Europa League i també de la Conference. I Albert Ferran, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja que hi som, vinga, un parell més de marcadors d'aquest vespre d'equips catalans.
Sí, a l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Uni Girona ha guanyat el partit d'anada dels quarts de final, ha guanyat a Fontejau el Galatasaray 77-64, 13 punts de diferència, que eren 18 a 3 minuts pel final, però en qualsevol cas, gran partit de les gironines que aconsegueixen una bona renda de cara a la tornada dijous vinent a Istanbul, tot plegat sense Rebecca Gardner, segurament la jugadora referència, que s'ha lesionat al minut 3 i compta que Roberto Íñiguez diu que no té bones sensacions, que pot ser una lesió greu al turmell. Bones notícies, doncs, a Fontejau i també bones notícies al Palau Blaugrana perquè el Barça ha derrotat el Porto 40-33 a la Champions d'handbol amb Aleix Gómez i Melvin Richardson, màxim golejadors amb 7 gols. Victòria que manté el Barça líder del grup B i deixa tocar la classificació directa pels quarts de final. Encara no és matemàtica, perquè avui el Vesprem també ha guanyat, però vaja, el Barça ho rematarà en aquestes dues últimes jornades que falten per tancar la fase de grups.
Tot això, i a més, tenim ja la pretemporada de Fórmula 1 en marxa. Hi ha hagut alguna cosa destacada avui?
Sí, avui segona jornada del test de Bahrein, que és l'últim i que s'acaba demà. Tres dies, millor temps de Carlos Sainz amb el Ferrari. Ha deixat el mexicà de Red Bull Sergio Pérez a 7 dècimes. Lewis Hamilton, tercer al volant del Mercedes, a 1 segon i 1 dècima. Seguit per Lando Norris, quart, Daniel Ricciardo, cinquè, Charles Leclerc, que és el company de Sainz de Ferrari, 6è a 1 segon i 8 dècimes del pilot espanyol. Fernando Alonso ha situat l'Aston Martin 12è a més de 3 segons
com?
I el campió Max Verstappen és pretemporada, eh?
Vale.
Aquests resultats tampoc són del tot definitius. I Max Verstappen no ha pilotat avui el Mundial de Fórmula 1 2024. Començarà ja la setmana vinent, també a Bahrein. La primera cursa serà dissabte, dia 2 a les 4 de la tarda, hora catalana.
Ja arrenca això, doncs?
Sí, sí.
Aquesta no la tenia controlada, tu.
I la següent, MotoGP.
Hi ha tanta cosa ara mateix a l'actualitat esportiva que, mira, la setmana que ve pendents, doncs, d'aquesta estrena. A veure,
no donem a l'abast.
No donem a l'abast, no donem a l'abast, Maria, sí. Molt bé, Quim, fins ara, gràcies. Fins ara. Ja tenim per aquí el Marc Guillén, també. Hola, Guillén.
Hola.
Bona nit, eh? I ara deia que t'has tornat a mirar el partit, eh?
Sí, 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 sí. Jo crec que avui era...
Són ganes, eh?
No? Home, però avui valia la pena pel que va passar.
Mira, avui encara drama és haver de tornar-se a mirar el del Granada, el del Villarreal.
Home, no us va passar ahir una mica? No us va passar una mica que vau acabar dient realment ha jugat bé el Barça o ha jugat el rival tampoc hi ha anat?
No, la sensació de que podria haver estat pitjor. No?
Sí, jo em vaig quedar amb una mica amb el dubte de dir, segur que l'he vist del tot bé aquest partit o ja...
Jo la primera impressió és el que compta.
Jo em vaig quedar amb la sensació d'haver perdut una oportunitat brutal, és a dir, de deixar escapar viu el Nàpols a un partit que has tingut dominat, a més, amb molt pocs problemes, jugant raonablement bé, i per mi és, hòstia, és molt decebedor que no,
sí, però
que
si
no
guanyis el partit. Si penses d'on vens...
Exacte.
Bueno, si penses d'on vens i poses el focus en la realitat del Barça dels últims partits, doncs vaig pensar... escolta...
Clar, has millorat.
Has millorat i podria haver estat això, perquè al final et trobes amb un equip que més o menys està en una situació similar a la teva, amb un canvi d'entrenador, no? I la sensació és que el resultat no t'ha acompanyat del tot, però que per moments has dominat. Jo vaig veure un petit avenç ahir, encara que sigui.
Jo
petit,
crec que sí,
però...
que si van veure coses molt positives. El que passa és que jo crec que el Barça no va ser molt diferent del que ha estat tota la temporada. Un equip que no saps de quin costat caurà la moneda, que fa coses bé, que fa cagades clamoroses, i llavors hi ha partits que sona la flauta i guanyes, hi ha partits que acabes empatant, hi ha cap partits que perds i ja veus que de cap manera allò ho remuntaran. I amb aquesta dinàmica, és a dir, jo crec que si assumeixes que el Barça aquesta temporada és això, doncs endavant. Vull dir, hem vingut a jugar, per tant,
ja ho saps,
saber
que no guanyaràs
passarà.
La Champions.
Oh,
dir,
per què?
Bueno, o sí. A veure.
No. És a dir, en aquesta dinàmica...
No, la lògica diu
la lògica
que no l'has de guanyar.
La lògica i el realisme et diu que el Barça correcte, no guanyarà la Champions aquest any, però... pots passar de fase, sí, i a veure qui et trobes i a veure fins on arribes.
Però jo com a mínim m'he declarat incapaç de dibuixar una trajectòria del Barça aquesta temporada, perquè
estarem...
feia dos partits bons, un dolent,
però
tres regulars...
Que la lliga del Barça és més similar a la del Nàpols que a la del Manchester City, no? Vull dir,
sí,
a nivell de categories, si tu has de classificar
sí, clar,
els millors d'Europa, els mitjans i els baixos, doncs estàs
sí,
en una categoria...
El teu rival és més el Nàpols
mitjana,
que el City.
Exacte, mitjana. Sí, baixa, sí. No? Seria la teva categoria. Si se suposa que a la final de la Champions arriben els millors, doncs home, no seria un candidat clar a guanyar-la. Parlo de guanyar la Champions, amics, que fa 9 anys que no la guanyes.
A priori no.
A priori no.
Li donaríem,
ja
un, percentatge, li donaríem un percentatge molt baix al Barça.
Sí,
per guanyar-la.
Per guanyar-la.
Però després...
Clar, no, poden passar moltes coses, ja ho sé que poden passar coses, però aquesta...
Aquesta seria grossa, eh?
Ostres, aquesta seria molt gran,
si,
eh?
Si el Barça, pel que sigui, arribés a la final, hem de fer una aposta grossa, eh?
No, em traureu aquest mare tall.
Però ja la farem, no? Poqui, ja pas a pas, no? Calma. Sí. Val. Llavors, t'has estat mirant el partit?
Sí.
Vols que activem el Zoom?
Quan tu vulguis.
Val, un moment, fem una pausa, un minut, i activarem el Zoom per seguir parlant d'aquest Nàpols-Barça.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Saps com es diu optimisme en alemany?
Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom. Descobreix la tecnologia alemanya del futur amb els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 29 de febrer, condicions excepcionals en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Vine al teu concessionari o entra ja a opel.es.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP, perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Toc, toc. Te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això. Fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc. I un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days. 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
17 de maig de 2019.
I el número de la sort, el...
8.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Zoom.
Zoom activat, el zoom del Marc Guillén. Ara feia dies que no el fèiem, sí. Perquè és cert que tampoc hi ha hagut molts elements futbolístics per analitzar últimament.
Ja no volíem fer més sang.
No volíem fer més sang.
No volíem fer més sang i mira.
Bé, però avui sí, el Marc, de veritat, s'ha revisat el partit amb calma, a casa, l'ha tornat a mirar els 90 minuts i vols destacar dues coses que et van cridar l'atenció i que explicaran una mica això, la sensació de si el Barça va jugar molt bé, si va jugar millor que altres partits, si el Nàpols va contribuir a que el Barça jugués tan bé perquè estava molt fluix. Bé, totes les sensacions que vam tenir ahir crec que les podràs resumir en 1. La sortida de pilota i 2. La localització del Barça dins del terreny de joc, no? En quina zona del camp estava. Per on vols començar, Marc?
Mira, si et sembla, comencem per això de la sortida de pilota, perquè tots ens quedem amb la sensació. Jo el primer, ahir mateix, si ara reviséssim el que jo deia, ostres, quan el Nàpols ens ha vingut a pressionar al final del partit, el Barça no s'ha volgut sortir. Aquesta és la sensació que jo vaig tenir. I és cert que és veritat que la primera part, el Nàpols pràcticament no pressiona, o sobretot els primers 30 minuts, no? Està una mica més enllà del mig del camp, però no s'anima gens a pressionar, o molt poques ocasions, i que fa sobretot una defensa molt zonal. I a la segona part hi ha una mica més emparellaments individuals, una mica més, i puja una miqueta al nivell de la pressió. Però no canvia gaire. O sigui, el que fa el Nàpols no canvia gaire. Jo crec que el que fa el Barça tampoc no canvia gaire. La primera part també direm, oh, surt molt bé el Barça jugant des de darrere. Jo crec que no. Si et mires les jugades i vas parant una, vas parant l'altra, ja la primera part, el Barça surt molt en llarg. Ter Stegen no s'ho pensa gaire en tirar la pilota cap amunt. Araujo, tres quarts del mateix. Hi ha alguna excepció, hi ha una jugada al minut 16 que acabarà amb Lamin, que xuta i que gairebé són mans, que és una sortida de pilota excel·lent entre Íñigo, De Jong i Cancelo, perquè el rival et deixa pensar una mica més i el Barça va tenir alguns minutets que realment va estar fluït amb la pilota, però ja no va arriscar gens en aquesta sortida de pilota i a la segona part passa tres quarts del mateix. Al principi de la segona part es fan més atacs directes, més de córrer, que diem el partit se'ns està tornant una mica boig, i és cert que a partir del minut 70, quan ells fan el canvi, quan justament surt Karabskeli del terreny de joc i posen més migcampistes, doncs el Barça comença a estar més imprecís. Però la sortida de pilota ve a ser la mateixa. Però sí que ja, d'alguna manera, potser risquem encara menys, o ja tirem més pilotades. Araujo en fa un parell de pilotades, Christensen per un parell de pilotes també ja una mica imprecís, Cancelo és una mica frívol amb la pilota, com acostuma a ser. De fet, el gol que ens fixaré molt amb el que fa Osimhen, però és una jugada que comença amb Koundé, que va fer un partidàs ahir, però Koundé fa una passada que no és del tot segura cap a Gundogan, el Nàpols anticipa la pilota, comencen a atacar i d'allà doncs t'acaben generant el gol d'Osimhen. Jo crec que gran part del problema del Barça, i ens fixem molt al mig del camp, etc, és que la primera passada, les primeres passades, la sortida de pilota, és molt millorable. És molt millorable.
Més que Inca, encara.
Bé, jo crec que en general passa, i ahir també va passar. I que quan el rival et pressiona molt, doncs ho veiem especialment. Ahir no ho vam veure tant, perquè el Nàpols no pressiona excessivament, i el Barça, doncs, hi ha estones doncs, que no perd massa pilota d'inici, però que Araujo és qui és. De vegades fa alguna passada bona, s'ha de dir. Però, en el fons...
Li costa. La pilota als peus li costa.
Sí. Íñigo Martínez, que és dels que millor hauria de fer, va abusar molt de la passada llarga. Va tenir alguna passada. La del gol, per exemple, és una passada seva cap a Pedri, però tampoc no és un jugador molt, molt brillant. Va estar una mica nerviós, abusa massa de la passada llarga. Condé, últimament, juga fàcil. No ha sigut tampoc brillant mai amb la pilota als peus, però juga fàcil. I ell ho va fer bé, no va desentonar. Després tens Christensen. Clar, és que tens un migcentre que és Christensen. Un migcentre que no es gira, perquè ell juga, està allà d'esquena i la torna endarrere. D'ahir va fer 26 passades, és el jugador, més enllà de Lewandowski i de Lamine Yamal, és el jugador que menys passades fa, amb diferència. D'aquestes 26 passades, 19 són endarrere. 19, o sigui, ell girar-se i passar-la endavant, no, ell la torna endarrere. Arriba la pilota al central,
no es complica,
li torna
no
al central
arrisca, no?
I ja està. O sigui que tenim tres centrals que no són brillants amb els pilotes als peus, el mid-centre que tenim, Christensen, és aquest, clar, al final queda tot en De Jong. De Jong
aquest,
és...
aquest sí que gira, eh?
Sí.
Massa vegades.
És l'únic responsable de la sortida de pilota. Ell és, principi i final, és el que toca més, més passades fa, 77. Només en falla una, això seria, s'ha de dir, 99% d'encert, però abusa de les conduccions. I, clar, també no podem deixar tot en un jugador, abusa de les conduccions, i com que aquesta primera passada no és molt bona ja... Els migcampistes ja costa i el joc jo crec que ja no és fluid. Tenim una línia defensiva que ens ajuda a defensar molt, però no ens ajuda molt a atacar.
També et diré que llavors té més mèrit la primera mitja hora que vam veure ahir al Barça, perquè va combinar, va tocar, va trobar Gundogan i Pedri entre línies, vull dir que encara té mèrit, no?, tenint en compte el que expliques.
Sí, perquè sí que va defensar molt bé, això ja ho parlarem després, però sí que es va defensar més bé i el Barça va defensar amb més intensitat, amb més agressivitat, i la veritat és que va defensar millor.
Per tant, segons tu, pel que he entès, no va ser tan brillant potser el joc col·lectiu com ens va semblar.
Exacte, sobretot tenim problemes, jo crec, que la sortida de pilota.
Va. I l'altra és la localització. Per què volies destacar això? On se situa el Barça en el terreny de joc?
Sí, jo crec que és molt, molt important. Depèn d'on jugues, el joc del Barça millora molt o empitjora molt. Quan el Barça està a camp contrari, està instal·lat a camp contrari, com va passar la primera mitja hora, gràcies a la pressió, gràcies a anar-hi, la veritat és que vam estar a camp contrari i el Barça allà és dominador. Quan té la pilota, li és molt més fàcil pressionar. Ho hem explicat moltes vegades. Quan, en canvi, està a camp propi, quan no cuida la pilota, quan no allarga els atacs, quan es queda atrapat al seu camp, doncs pateix molt. Ahir, al final, la localització, segons estadístiques, va estar repartida. La meitat en un camp, la meitat a l'altre camp. I això és molt, molt important perquè el Barça jugui bé. I això és de les coses que al Barça li falta més. Ahir ho deia Xavi Hernández, ho va dir unes quantes vegades, se li va notar d'aquella centrada fins i tot de Cancelo que va fer el minut 42 de que, ostres, ens està costant sortir per aquesta sortida de pilota que tenim, que no acabem de creuar camp contrari, quan creuem, aguantem-la. Hauríem de fer una mica com... és molt diferent, però allò del futbol americà, que és molt important avançar unes iardes, sí. Ostres, és molt important passar al mig del camp, i un cop el passem, ostres, no la rifem allà la pilota, i això és una cosa que el Barça no acaba de tenir entre C i C. De fet, a la segona part, que és de la que menys localització a camp contrari vam tenir, el gol arriba en una jugada que t'has instal·lat a camp contrari, que li has passat diverses pilotes a Pedri entre línies, li has passat diverses pilotes a Gundogan entre línies, enfonses el rival i al final acabes fent el gol. Ahir Gundogan és dels que més destacats va estar, potser no ho vam dir prou a la transmissió, va fer quatre rematades, va rebre moltes pilotes entre línies. La veritat és que ahir jo crec que des del que més em va agradar el Barça, si no em va agradar tota la sortida de pilota, sí que va rebre moltes pilotes entre línies Gundogan i Pedri. Segurament això és el que vam desaprofitar, perquè va ser un partit que en aquest sentit el Nàpols va deixar molt espai, perquè Gundogan i Pedri, que mai les poden rebre, ahir sí que les podien rebre, sí que hi havia espai, ells van poder jugar bé, van jugar molt bé, especialment Gundogan, i aquí no els vam acabar de matar. I jo no sé si a la tornada això ho hauran revisat.
Està molt bé escoltar-te, perquè t'has revisat el partit, cosa que no hem fet, no, la resta. Jo encara tinc records del directe d'ahir, i llavors tu en pausa l'has fet. Però més enllà d'això, jo continuo pensant que m'ho vaig passar bé i que jo vaig veure un pas endavant. No va ser un partidàs, ni molt menys va ser un partidàs, però jo m'ho vaig passar bé, vaig veure el Barça intens, amb ganes, motivat, amb els jugadors passant, gaudint una miqueta, passant-se la pilota, no sé. Jo sóc una mica més optimista. Abans del partit era il·lusió, i després del partit tinc optimisme. Home,
si
amb certs arguments.
És que si no estiguessin motivats en uns vuitens de final de Champions, sabent que és la competició, sent realistes, la competició en la qual el camí, sent difícil i improbable, és el que està més net, perquè no tens 8 punts d'avantatge amb ningú, sinó que tu estàs a la mateixa... O sigui, si no surten motivats en un partit així, és
i després de dos anys de no ser-hi.
Això és que...
A mi el que em va decebre una mica d'ahir és... sí que em va agradar Gundogan, tot i que li trobo... Crec, tinc la sensació, i no sé si és veritat o no he mirat les estadístiques optes, i que tinc la impressió que segueixen ignorant una miqueta el Nano, que és l'únic que crea perill de debò, la minya mal. Crec que els seus companys l'ignoren o no el busquen suficient. I després veig a Pedri absolutament fora de forma, cansat, que no se'n surti. Aquestes dues preocupacions, perquè el Pedri és cap d'ara al joc de la Barcelona, si com a Gundogan sí que el veig en un bon estat, i que, com deia el Marc, va tenir molta participació entre línies, i és veritat, d'altra banda, que és contradictori, perquè Pedri fa l'assistència del gol, però a mi en general jo el vaig jugar un partit
estava
de Pedri...
Fos. Fos.
Perdent pilotes, vull dir, que vols que et digui tu? I el Pedri ja porta dies, així són les coses que em preocupen.
Bé,
i després que crec que la Minya Mal l'haurien de buscar més.
Des que ha tornat Pedri de la lesió, no ha recuperat el seu millor estat de forma. Entenc que això és un temps, perquè és la mateixa lesió una altra vegada, la lesió és el
xutar
a la cama dreta.
De fet, se li nota
que té com una mica de... Sí, exacte, que té com no sé si por o respecte, perquè entenc que és un procés de recuperació que, clar, va més lent de les necessitats del Barça, i que, clar, es nota molt quan ell no està al 100%.
Ahir
fa l'assistència, i per això a tots ens sembla, però jo estic d'acord amb el Puquí, més enllà de l'assistència, que està molt bé, el veus fos i veus que li falta aquell punt encara de guanyar físic.
No l'aprofitaria 60 minuts i canvi, que això també ahir sí, des de la banqueta ja. Ho has de veure, potser, no?
Sí, hauries d'haver fet els canvis abans.
Sí, jo crec que no acaba de tenir confiança amb els jugadors que hi ha a la banqueta, vas aguantant aquell 11 que realment és el que a tu t'agrada i amb el que confies, però és veritat que tot el passat jo crec que sí que els fa una mica tard. De fet, el Nàpols canvia dos jugadors, i un d'ells, Kvaratskhelia, dels més importants, però entra un bon jugador com Lindström, i la veritat és que ells ho agraeixen, milloren a partir dels canvis, i eren canvis una mica com els que podia haver fet el Barça, que bé, va una mica tard, segurament va una mica tard Xavi, i ho hauria d'haver fet abans, perquè Christensen també, per exemple, va començar a acusar els últims minuts el cansament i tot, i va acabar estant més imprecís. Jo i Pedri no el vaig veure malament, més enllà del que els últims minuts, és veritat que els partits se li fan molt llargs, i estic molt d'acord amb el Poquí, que Lamine Yamal se'l va buscar poc ahir.
Bueno, a l'inici sí, va tenir molt protagonisme, però llavors és de més a menys, perquè sí. Com que no tocava pilota, el nano va anar desapareixent fins al canvi.
Però que és un jugador que hauríem de començar-nos a creure, que no li hem de donar tota la responsabilitat, però home, però futbolísticament, a la mínima que la Minya Mal és allò de tenir mig ull allà pendent d'ostres, hi ha línia allà, doncs passa-li, perquè millora les jugades. Vull dir, ahir no va destacar, no recordem cap gran jugada de la Minya Mal, però quan la va tenir...
T'està a punt de fotre un gol des de fora l'àrea.
Et millora la jugada, tu li dones la pilota i te la torna millor. Doncs, ostres, donem-li totes les pilotes que puguem.
Sobre el gol del Nàpols, que avui no hi havia una imatge diferent, que ahir la televisió, la realització, no ens va oferir. I abans explicava, durant el consell que fèiem del Tu diràs amb el Bassas i el Santinolla, que el jugador estava fotut, perquè evidentment el Barça, si no, podria haver guanyat, no? Aquell gol canvia una mica el resultat. Però el jugador estava fotut perquè creu que li fan falta, que no és un error seu i que el VAR hi hauria d'haver entrat. I avui aquesta imatge, des del darrere, de la porteria, que sí que sembla que li posa la traveta i l'empenya amb la mà Oximent, no? No sé si us sembla una acció tan clara o no.
Tinc molts dubtes amb aquesta jugada. Jo sí que és veritat que hi ha una empenta. Jo penso que és una disputa entre els dos. I Íñigo Martínez va a fluix, sincerament penso, eh? Ja, perquè ens entenguem, al Miguel i no li passa. Sí, vull dir, a vegades que un duel tu l'has de guanyar, i crec que podria pitar falta l'àrbitre, podria pitar, però no em sembla un escàndol que no la piti, sincerament.
Jo estic molt d'acord amb el Joan. Jo crec que va anticipar, que té molt risc anticipar, o anticipes, o quedes venut, va tard anticipar i llavors acaba xocant amb el jugador, que sí, doncs així doncs potser sí que li fa una mica de falteta, s'hi posa allà una mica, però és perquè Íñigo va tard, va una mica d'estemps.
A mi ahir en directe no m'ho va semblar.
No, en directe no.
I avui quan ho he vist he pensat, bueno, podria, però tampoc em sembla...
És veritat que en directe no em semblava falta, però tampoc no acabem d'entendre la jugada,
de què havia passat.
Sí, era allò
com pot ser que un tio tan fort i tan gros hagi caigut com un sac de patates, i en canvi avui sí que veus que, bé, sí... com es diu en català, fortegean, lluiten o
sí,
no, es toquen entre els dos, però li posa la cama al davant i li fa una mica així, al final sí, aiximent l'empenya una mica, sí. És la sensació aquesta que tinc. Sí. Bé, què, vols afegir alguna cosa més
no,
al partit d'ahir?
No, que sí, que, no, de la jugada que és el que deia l'Anaïs, en directe no m'ha semblat i després un cop vista que està terpesa, tampoc és com, és que hauria d'haver canviat el partit. Jo crec que el Barça, el mal del Barça va ser no fer més gols quan dominava el partit. Després podries assumir que en un moment donat Nàpols despertés i et fes algun gol, però tu hauries d'haver marcat abans.
Sou optimistes per la tornada? Queden 3 setmanes, eh?
Jo és que aquesta temporada he optat perquè el Barça em sorprengui. Ja està. Bé, endavant.
Jo sóc optimista, lleugerament optimista, sí que penso que, clar... Ahir vas perdre una molt bona ocasió perquè al final els acabaven de canviar l'entrenador, no han tingut temps de treballar absolutament res, ara els hi donen marge de que queden un parell de setmanes, sí, per 3 setmanes per treballar això, perquè al Nàpols no li queda una altra cosa que no sigui la Champions, i això doncs sí que t'inquieta una mica. Ara, si tu millores una mica el que vas fer ahir, teòricament la lògica et fa pensar que el Barça és lleugerament favorit i més jugant
que no
a casa.
És el Camp Nou, però jugues a casa amb la teva afició.
Però vés a saber.
Jo sóc optimista, jo crec que sí. Perquè el Barcelona va ser superior al Nàpols. És veritat que poden activar-se en aquestes 3 setmanes. És veritat que Osimhen et va fer mal, però et va fer un gol. I acaba d'arribar a la Copa d'Àfrica i suposo que d'aquí 3 setmanes estarà una miqueta millor. Però jo sóc optimista. Del que no sóc tan optimista és aquest dissabte, després de la canallada miserable.
Un quart de 5, eh?
La canallada... O sigui,
horari estrany, eh?
S'ha de ser miserable.
Per què?
Aviam, el Barcelona... Juga dimecres a la nit, torna de Nàpols, i li pot... Sense tenir cap partit, ni el Getafe ni el Barcelona, la setmana que ve, no només li posen dissabte, sinó que li posen dissabte a l'hora de la migdiada, a l'hora de la becaina. O sigui, s'ha de ser miserable.
El sol... Hi haurà sol.
No, però ja no dic pel sol, ho dic perquè el Barcelona no haurà tingut ni tres dies per recuperar-se. No hauran passat 72 hores.
Saps quan juga el Madrid, que ha tingut setmana neta? I la setmana que ve també té la teneta?
Doncs el diumenge, el dilluns.
Diumenge a les 9.
Ja està, doncs.
Madrid-Sevilla.
Doncs em sembla miserable. Així, tal qual ho dic, miserable.
Bueno, a veure si veiem una bona versió del Barça. Perquè és un partit d'aquells que fa mandreta, ara mateix.
Home, i tant, i que costarà, a més, pel rival que és, si entres en mandra, t'espavilaran ràpid. I jo crec que és molt important que el Barça s'espavili en aquests partits. Jo, sou optimistes o no? Jo moderadament optimista. Jo sempre que he anat veient el Barça, deia, ostres, ho sentia, no? És que la Champions, ja veuràs, ens la fombran, i jo deia, bueno, però és que no esteu veient el Nàpols. Si veiéssim el Nàpols, seríeu més optimistes. Ahir ho vam veure i vam veure que sí, que el Barça és superior, jo crec que el Nàpols. Ara, moderadament optimista, perquè clar, és que el Barça és això, ahir va ser superior que el Nàpols, però 1-1. Jo no m'atreviria a jugar-me-la. Ara, aviam si el Barça agafa una mica d'alegria, o ja que ha vist ara aquesta competició, que és tan maca i que és tan xula, aviam si agafa una mica d'inèrcia i juga amb aquesta intensitat que va jugar ahir. Jo crec que ahir és això, no es va fer un partidàs de futbol, però sí que va ser un Barça que ho va competir, que va anar, que va lluitar, que hi va anar amb intenció. Ostres, doncs ara tens 3 partits per aviam si li agafes una mica d'alegria i comences a millorar futbolísticament, perquè necessites futbol. Amb el Nàpols podràs passar així, però si no, si vols seguir tirant endavant, has de millorar el futbol.
Getafe, Mallorca a casa i Sant Mamés. Són els 3 partits que hi ha pel mig.
Sant Mamés és ritme de Champions. Ara mateix Sant Mamés és ritme de Champions.
Sí, serà un bon test. Aviam, serà un bon test, sí. Per cert, ara mateix no es poden comprar entrades pel Barça-Nàpols, només entrades VIP, que per cert se n'han venut bastantes. Entrades normals, vull dir, de cop al públic que no vulgui anar a una zona VIP, no se'n poden comprar perquè fins l'última setmana abans del partit, és a dir, fins la setmana del 6-7 de març, no, que quedaran 5 dies, quan el Barça sàpiga quants passis de temporada, quants, no, quants socis abonats decideixen activar i anar al camp, llavors posarà entrades a la venda. Clar, si els 17.000 hi van, doncs
no n'hi haurà
massa. Però...
I no poden posar... No poden sumar, no poden reservar 17.000. Lo normal seria reserven 17.000 pels abonats.
Sí, estan per això. Per això dic que estan reservant les 17.000 pels abonats i a 5-6 dies vistes, que és quan tu has d'activar si vas o no hi vas, si en sobren, aquestes entrades les posaran a la venda.
Bueno, i perquè no... 50.000 menys 17 són 33.000. Vols dir que de les 33.000 no hi ha cap que puguin posar a la venda ara?
Ja s'han venut aquestes 33 o no?
Diria que s'han venut ja la majoria d'entrades, aquestes 33.000. Correcte. Que ara mateix no hi ha entrades normals perquè només falten...
Ah, perquè hi ha una part ja se n'han venut.
Sí, d'acord. Ja està. Això és el que m'explicava ara avui. I una altra cosa. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong. Escolta'm, Frenkie de Jong.
Primer es venen les entrades, no? I els
no sé, no
els forats que queden lliures, bueno, jo diria que els forats que queden lliures van pel soci.
Aclarim-ho.
No? El soci no té.
S'han venut ja unes quantes entrades. Moltes entrades VIP, de zones VIP, també. I ara en queden unes quantes, però... Vull dir, en queden unes quantes. Han de saber què passa amb els socis per vendre aquestes entrades.
No ho entenc. Va. Perdona, no ho entenc.
Val? A veure, anem a entrar al web del Barça.
Que no cal. No perdem el temps. Que la gent ho faci cada
Frenkie
seva.
De Jong.
Frenkie de Jong. Anem al gra.
Frenkie de Jong.
Mira, jo només diré...
Què us va semblar el que va dir i que avui he llegit que posaves... Què has posat avui al tuit?
Res. Que no s'hi dona informació.
Ja està la premsa inventant-ho, l'has posat un altre cop,
sí,
no?
Sí, perquè...
Perquè diuen que el United va per ell, també.
Que, és que això que el United va per ell no és que ho digui un mitjà de comunicació anglès, és que fa dos estius van enganxar el director general del Manchester United dient a uns seguidors que anaven a per Frenkie de Jong. Això recordareu, que ho va gravar de Stranquis, i estaven a Barcelona. Ara anem a Barcelona a parlar amb el Barcelona per fitxar Frenkie de Jong. Això ho va gravar un seguidor del Manchester United i ho va penjar a les xarxes. Per tant, l'interès del Manchester United no se l'ha inventat cap mitjà de comunicació. Per això he dit, i està la premsa inventant-ho. El tema de les invencions denunciades per el senyor Peix Bullit, ja sabem, ja s'ha comentat, no són... No és que ell cobri les quantitats que s'ha dit, ja ho he explicat molt bé abans, i ho va explicar molt bé la Marta Ramon, és que en el club li suposa un cost de...
Gairebé 40 milions d'euros
ja la
temporada que ve.
Doncs ja està. Això, li agradi o no, és així. Per tant, no sé de què s'ha de rondinar aquest individu. I menys en el moment en què ho va fer. Abans d'un partit tan important, ja està, no diré res més d'aquest senyor.
Val.
Que marqui... No, diré una cosa més. Que faci el favor de marcar algun gol més. Que porta un gol en 5 anys a Lliga de Campions. Val. I és migcampista del Barcelona. És que Guardiola marcava més gols que ell.
No, és que et diré més. La dada és més grossa, perquè la va dir ahir el Molló. En tota la seva carrera com a futbolista, a Europa només ha marcat un gol, que va ser al camp del Nàpols amb el Barça a l'Europa League.
Està dur, doncs escolta, que espavili, que espavili, espavila, rei!
A mi comunicativament em va semblar una mica curiós, perquè va compareixer a petició pròpia, perquè ell tenia ganes de parlar.
És capità i per tant era un partit gran i en principi parlen els capitans, però sí.
Sí, però feta la consulta de saps que et preguntaran per...
Sí, ell va dir, jo vull sortir. Sí, això estem d'acord.
A mi em sembla que generar aquest tipus de polèmiques, incendis a 24 hores de tornar a la Champions em sembla absolutament innecessari, perquè ho pots fer mira, avui dijous, demà divendres, el cap de setmana, després del partit del Getafe, amb una entrevista al mitjà que tu vulguis, o al club, o on sigui. No vaig entendre molt bé què es buscava més enllà de posar el focus en Frenkie de Jong a veure quin partit feia.
Que no va ser tampoc massa
destacat. Que no va ser massa reeixit.
Pel que deia el Marc Guillén ara mateix.
No, jo crec que si els jugadors volen sortir i cagar-se en la premsa estan en el seu dret de fer-ho, igual que jo vinc aquí els dijous i em poses un micròfon i puc dir el que em doni la gana dins d'uns paràmetres de respecte i de responsabilitat. Coincideixo amb la Maria, jo crec que sortir en un dia així no és responsable, veient la trajectòria de l'equip, i crec que aquí s'equivoca.
Més sent un capità.
Exacte, sobretot pel moment, i perquè en aquests moments l'important és l'equip i no el que tu pensis i si t'estàs cagant més o menys en tot amb el que digui la premsa. Segon, algú li hauria de dir que el 80% de les informacions que surten no ens les inventem, perquè al final el que et sap greu és que la gent al final s'acabarà pensant que nosaltres ens inventem les coses.
Però se li va dir a la roda de premsa, se li va dir,
clar, i diu, no, és que no per mi, i no em serveix la resposta, perquè si tu surts a cagar-te en la premsa, i a tu et diuen, ei, però que això ve d'alguna banda, no? I és el club. A mi no em val la resposta, no, és que per a mi el club són mis companys i el cuerpo técnico, però quina és aquesta classe de resposta? I jo no he vist a Frenkie de Jong sortir a cagar-se en tot perquè fa dos estius va haver-hi aquella famosa reunió on es demanava que vaja, on s'empenyia Frenkie de Jong a sortir del Barça. I no l'he escoltat. Llavors, si som valents per sortir a criticar el que digui la premsa, que sigui valent també per criticar tothom. I amb les coses que passen a casa seva. I a més, és que al final hi ha un focus amb la premsa aquest any que dic, ostres,
és que jo no crec que aquí
la premsa no tenia tant valor.
És que aquí està una mica el tema. Jo crec que, i els periodistes igual, quan tu estàs públicament exposat per la teva feina, fes-te un favor a tu mateix i no tinguis la pell tan fina, perquè ho passaràs fatal, que és una mica el que li està passant a Xavi aquesta temporada. Assumeix que estàs en un càrrec públic de cara al públic i que a vegades a la gent li agradarà el que fas i a vegades no, que tu el que has de fer és estar tranquil amb tu mateix amb com fas tu la feina i ja està.
I no, si tu vols sortir a dir que has entès que entens que aquesta informació és mentida, pots sortir i dir-ho. El que passa és que el que va dir no és el que jo tinc entès que s'ha explicat, que ho heu repassat molt bé abans. En cap
no tenia clar exactament el què.
Llavors, si tu surts,
i tampoc va sortir a rebatre-ho amb cap, amb dir, heu dit això i en realitat
Martínez
és això.
Si li pregunta si ha tingut alguna oferta, també s'ho estalvia de respondre.
No,
llavors,
això, perdona.
Aquí, són coses que no toquen com a capità del Barça. Jo crec que no toca, i insisteixo que poden sortir a dir el que vulguin, només faltaria. Escolta-te, parla.
Li pregunta, només faltaria. El meu company Ferran Martínez, sí, li pregunta, literalment, avui hem tornat a escoltar-ho al diari.
Tertulià del Tu Diràs, també.
Correcte. Escolti, vostè ha rebut alguna oferta de renovació del Barcelona, i què vol fer? I diu, sí, a vosotros también, en Mundo Deportivo, también publicáis cosas.
¿Por qué lo hacéis?
Sígane cada día, un diari.
I li pregunta, que jo hagués estat allà, t'asseguro, que s'acaba, t'ho juro, no, i no ho dic com a crítica al Ferran. Perquè el Ferran diu, hosti, és que no sabia què dir-li.
Va quedar descol·locat, clar, Ferran.
Diu, és que, aviam, la primera cosa és que en una roda de premsa el que sotmet a la roda de premsa és el preguntat, no és el preguntador. Per tant, això és el primer que se li ha de dir. Escolti'm, aquí vostè no pregunta. Jo li faig una pregunta. Si vol contestar, si no vol contestar, no la contesti. Però vostè a mi no em fa cap pregunta. Això li hauria dit, però bueno, és igual. I a continuació, que hem escoltat, el Ferran li diu alguna cosa, que jo, perquè no, sense micro ja, no l'arribo a sentir ben bé, que diu, i ell diu, no, habéis publicado falsedades. I aleshores, el Nogueras, pum, acaba la roda de premsa i hasta luego, Lucas. L'únic, el que ha dit el Mundo Deportivo, el que ha escrit el Mundo Deportivo, jo parlo per Mundo Deportivo, d'aquest tema és, el Barcelona
li ha presentat una oferta.
Li ha presentat una oferta i vol que Frenkie de Jong renovi i està a l'espera de que Frenkie de Jong contesti. En grans trets, aquesta és la informació del Mundo Deportivo. Per què? Perquè el Barcelona, com tothom sap, com és públic i notori, com moltes informacions han dit, aquest jugador és dels jugadors que li costa més de la plantilla, i el Barcelona ha de reduir salari i li fa una oferta per tal de rebaixar això i tornar els paràmetres en els que estava abans dels diferiments. Això és el que diu el Mundo Deportivo. I aquest individu li respon al meu company Ferran Martínez que vosaltres publicáis i publicáis falsedades. En lloc de contestar la pregunta que li ha fet, que, insisteixo, és molt lliure de no fer-la. El que no pot fer és mentir ell dient que nosaltres mentim. Això és el que no li tolero en aquest individu. Això, per això jo li he perdut el respecte a aquest senyor. I ell, i també, que quedi molt clar, jo crec que els jugadors poden cagar-se a la premsa tot el que vulguin. És més, jo a vegades celebro que s'hi caguin. Sí, a vegades aplaudeixo que
s'hi caguin. Com a mínim parlen, clar, com a mínim parlen.
Però el que no tolero ni d'aquest individu ni a cap altre és que em diguin que sóc mentider quan una cosa que no dic, que jo em poso en primera persona perquè s'ha referit a la capçalera per la qual treballo, amb molts bons companys professionals, com és el cas del Ferran. Per tant, això és el que li recrimino a aquest individu, que hi torno a repetir, li han traduït malament les informacions que s'han donat.
Ell va sortir una mica amb la xifra, jo no cobro 40, habéis mentido,
bueno, doncs,
siempre hablando
surt,
de mí. Però
no vull dir tot, has de tenir molt clar quin és el missatge que has d'enviar. Jo ho celebro que ho sortin i ho diguin.
Se'n va penedir, després.
Home, sí, però la mala estona que està passant la gent que està en aquells moments...
Ja, va ser
incòmode. Home, doncs no és agradable, tu, Dalí, és que ja està bé, tot culpa de la premsa cada punyatero dia.
L'Antoni va fer servir una expressió ara que m'agrada molt, que és que ens va segrestar una prèvia d'un partit de Champions. O sigui, aquest senyor va segrestar la prèvia ambiental, futbolística, d'un partit que feia 3 anys que no vèiem, no? I és veritat, és veritat. Deixa'm tancar el capítol aquest, perquè clar, sembla que jo menteixi ara, no? La premsa, Pariser menteix o no?
Pariser menteix, totalment.
Entres a la pàgina web del Barça i l'entrada bàsic, la bàsica, per anar a veure el Barça-Nàpols, diu...
Ah, estem amb les entrades.
Sí, és que clar, és que
m'ho
han explicat i és veritat que t'ho vull explicar-t'ho bé. Diu, avisa'm. No es pot comprar. L'entrada bàsica per anar a veure el Barça-Nàpols, tu cliques a sobre de la paraula avisa'm i allà se t'obre un formulari i et diu pròximament tindrem entrades a la venda. Deixa el teu mail i t'avisarem primer. Ja està. Només pots comprar entrades VIP per anar a veure el Barça-Nàpols o VIP Premium. Això és el que m'han explicat avui. I que 6 dies abans, quan se sàpiguen tots els passis de temporada que pugen o no pugen, posaran més entrades bàsiques a la venda.
Sí, però jo no dic que tu menteixis, jo dic que no ens surten els números.
El tema és si d'entrades bàsiques se n'han venut ja.
Un moment, deixa'm un moment aquest boli.
Què vols?
Mira, hi ha 48.000...
Sí, ja ho hem entès.
48.000 localitats.
Sí?
Sí. Pel Nàpols se li han de respectar un 5%, no?
Sí.
Si no...
Sí, de la UEFA.
Val, resta-li 2.400, sí, val? Resta-li... reserven 17.000, val? Entrades Premium i VIP Premium, m'ho van dir, però no ho recordo, sincerament, però vaig fer un reportatge de les entrades aquestes i no recordo la quantitat, però deuen ser 5 o 6 mil, perquè són les llotges, clar, són les entrades...
No hi ha tanta disponibilitat.
Que van després a la sala Cupra i a la sala Adam, que es diuen així. No sé, li poso 10.000, soc generós, val? 10.000. Són 10, 27.000 i 2.400 i 2.400, 29.400. No, espera.
Sí, sí, hi ha més de 10.000 entrades que estan allà ballant.
Clar, que estan ballant. Aquestes 10.000 tu no les pots vendre?
O sigui, ja les ha venut, però jo el que entenc és que ja estan venudes.
Mira, sí, perquè, per exemple, les VIP Gol estan esgotades, VIP Lateral estan esgotades, VIP Tribuna encara en queden.
Clar, jo crec que ja les tenen venudes i llavors el que diuen és aquests 17.000 socis, vés a saber si tots vindran. Si no venen, en tindrem més.
Una mica bèstia que no hi hagi entrades normals per la gent, però bueno, és igual.
Bé, fins a 6 dies abans, quan se sàpiguen quants socis o en fi, que tingui el passi de temporada puja o no puja. 11:45. Ho hem mig aclarit, no? Una mica?
Jo només...
Hem de fer una pausa, digues, Marc.
No, del tema de Jong, que ja està tot comentat, jo l'únic que em sap greu és que quan el Barça està passant per moments tan complicats com els que està passant econòmicament, futbolísticament, i la institució va cap on va, que comunicativament, en general, anem tan malament, també. Perquè jo crec que això és molt més fàcil de solucionar. Com a mínim que el discurs de dins sigui clar, sigui des de la humilitat, des d'unir-nos, des d'anar a fer pinya, des de creure en una idea i d'anar, com a mínim, a plegar les files. I, en canvi, el missatge comunicatiu des de l'entrenador, des del president, des de tot arreu, jo crec que és un, cadascú va per un costat i per l'altre, i només falta ja els jugadors, que no podem controlar una mica el missatge, perquè llavors ja és que és un desori. O sigui, no tenim diners, ens costa tenir futbol, i a sobre els missatges que anem enviant de vegades, noi, ens posem més pedres a la sabata que altra cosa, i jo crec que és una cosa que sincerament és molt més fàcil de revisar i que ajudaria tota la colorada, doncs, anar a un eco a mínim en penya. I és un moment difícil, bé, doncs és difícil, tu, no passa res, però que marquem una estratègia i seguim-la entre tots.
Dit això, jo no vendria a Frenkie de Jong, ja per acabar ja. Jo no vendria a Frenkie de Jong, a mi em sembla un futbolista que a mi, doncs, crec que evidentment té un perfil molt millorable, sobretot aquesta temporada. Entenc que no és el líder que tothom s'esperava que seria, però crec que també és, el context del Barça és diferent que el de l'Ajax on venia fa 5 anys, i a mi em segueix semblant un futbolista bàsic per aquest Barça amb un marge de millora i que es contagia
sí,
de tota la
resta. Sí, el marge de millora ja fa anys que l'estem esperant, eh?
Bueno, perquè,
jo sí el vendria perquè
és el que et dic, Maria, perquè potser esperem que sigui un líder que no és el perfil aquest, no ho ha estat mai, de fet.
Una altra cosa.
Altra cosa mariposa.
Clar, si no ho és, fora, ja li hem donat l'oportunitat.
Ara en seguim parlant, el tu diràs.
RAC 1. Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Comença el dia amb molta energia a Basic Fit. A casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara. Gaudeix de 4 setmanes extra i emporta't una motxilla. Senta't bé i fes del fitness el teu bàsic. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
Últim avís. A Fort Nicolás, concessionari oficial, ens queden poques unitats de Ford Focus, Ford Puma i Ford Kuga a preus de liquidació. És una oportunitat única de tenir el cotxe dels teus somnis a un preu d'escàndol. Vehicles totalment equipats amb etiqueta Eco i entrega immediata perquè puguis acabar el mes de febrer estrenant cotxe. Unitats limitades només disponibles a Fort Nicolás.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
A RAC1 tu diràs, amb Aleix Pariser.
Deu i la mitjanit. Seguim aquí al... Tu diràs. Mira, està arribant l'Albert Bermúdez.
Sí, que
després vindrà a fer-lo per... Hola, Bermúdez.
Què tal?
Què tal?
No estava arribant, ja estava aquí.
Estaves aquí? Estava jo, és que t'he vist ara per darrere que arribaves. Semblava que arribaves. Màgia de la ràdio, Bermúdez.
Ah, sí, tot bé, tot bé.
Què faràs avui? Fes un next
avui comic? Hi ha una sorpresa, però abans també hi ha l'operó del Nàpols-Barça especial Itàlia.
Especial Itàlia. O sigui, qualsevol cosa relacionada amb Itàlia.
I una sorpresa.
I una sorpresa.
Hi ha una sorpresa.
Posem l'estudi cap parlar.
He de dir que no la sé.
No la saps?
Jo no la sé, la sorpresa. No.
Ai, mare.
No la sé, no?
Només saps que... Només sabràs el personatge.
Val.
Ai, senyor.
Sí, sí. M'encanten aquestes coses. És com el dilluns. Jo al final feliç del David Llorenç no el sé mai. Fer ell arriba aquí i explica la seva història. El que vol, normalment. El coneixes, Lena? Sí. Ens queden dos protagonistes abans de l'1x1 del Bermúdez, del nostre Víctor Pazzi particular. Un és Ricky Rubio i l'altre és Alexia Putellas. M'agradaria parlar-ne un moment. Però tinc una informació que no sé si t'agradarà, Poquí. Avui hem confirmat a RAC1, una cosa que jo crec que era bastant lògica, no? Hi haurà minut de silenci al Barça-Getafe per recordar la figura de l'avi del Barça, del senyor Joan Casals. Ens ho ha confirmat el seu fill, que també es diu Joan Casals, a RAC1.
Serà la despedida, no?, la despedida de l'avi del nostre pare, allà al camp, bueno, com fan sempre, doncs, un minut aquest de silenci, quan hi ha una pèrdua de jugadors o d'entrenadors o de gent, doncs, bueno, també ens fa especial il·lusió, doncs, que l'avi, doncs, sigui una part de tots els barcelonistes, no? I que feguin aquest mínim de silenci i allà hi serem la família.
Doncs allà hi serà la família també, Casals, per recordar la figura d'aquest seguidor del Barça que es va convertir com en una icona perquè portava aquella barba blanca i aquella samarreta antiga com el dibuix que es feia, no? Valentí Casanys, diria que el feia fa principis de segle a la revista Xut, i sí, simbolitzava una mica un personatge que era l'avi del Barça. Aquí queda aquesta informació. Anem a Saragossa un moment. Hola, Dani Aguilar, bona nit de nou.
Hola, Aleix Pariser, bona nit.
Ens has explicat abans el debut, redebut de Ricky Rubio amb la selecció espanyola.
Sí.
Què ha dit el jugador? Bé, explica'ns una mica com li ha anat i després escoltem també què ha dit el jugador.
Primer dic que Espanya ha perdut davant Letònia, 75-79, però és que aquest resultat sembla que és la sisena notícia del partit, realment. Recordem, primera partit de la finestra per classificatori d'Eurobàsquet, passen 3 de 4 al grup, per tant, això jo crec que és secundari. 20 minuts ha jugat Enriqui, ha sorprès, perquè ha jugat molt i molts moments de qualitat, ha arrencat el partit 5 minuts, tot ben pactat, 5 del primer quart i 5 per tancar el segon quart, i la mateixa situació, la mateixa dinàmica a la segona part, amb aquests 11 punts i 5 assistències, però sobretot és que al final se la jugava totes, Aleix. Tenia la pilota a les mans, tenia les jugades importants, eren per ell, s'ha jugat triples, s'ha jugat tirs lliures importants, alguns dels quals els ha fallat, però que en tot cas, diguem que a nivell de ritme de competició, no et dic que semblava que hagués jugat la setmana passada, perquè se l'ha vist molt cansat en algunes fases de partit, però està, com ens deia Escariolo i com ens havia dit també Roger Grimau, en plena forma Ricky Rubio per poder disputar minuts, insisteixo, de nivell.
I heu pogut parlar amb ell, res, uns minuts, no? La sí. Premsa que estava desplaçada a Saragossa, quan ha acabat.
Sí, amb un, diguem-ne, règim molt estricte, per dir-ho suaument, tot, diguem-ne, molt quadriculat.
Guionitzat,
perquè,
sí.
Guionitzat, exacte, gràcies, perquè així s'està gestionant aquesta situació amb Enriqui, i això és el que ens ha dit els mitjans que érem allà.
¿Cómo ha sido volver a saltar a la cancha aquí del Príncipe Felipe? ¿Qué has sentido?
Con rugby, muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como volver a aprender a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta, y entonces, bueno, pues va a costar, pero contento.
No sé si en algún momento te pasó que has vuelto a enamorar del baloncesto.
Bueno, al final, el amor del baloncesto siempre estaba allí, ¿no? Se oscureció un poco y, bueno, ahora tenemos que quitar un poco el polvo y volver a disfrutar de este juego tan bonito.
Yo te iba a preguntar sensaciones cuando estabas a punto de los tiros libres.
Bueno, no. Estaba mirando si fallaba uno, tenía que fallar el tercero y estábamos un poco así, entonces bueno, he fallado unos cuantos, pero al final, bueno, es deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero hemos luchado hasta el final. No hemos jugado un gran partido, pero bueno, al final hemos tenido oportunidad.
Ricky, tercera reaparició de la teva llarga carrera, de llarg termini. T'has tornat a sentir jugador? Com t'has sentit?
Sí, amb molt de pols, però bueno, anirem traient aquesta pols i content de poder estar a una pista de bàsquet.
Necessites minuts, necessites partits?
Bueno, ja es veurà. La veritat és que pots fer el que vulguis a la cinta, pots córrer el que vulguis, però reimita un partit de bàsquet.
Amb aquesta minutada establerta que deu fer avui, la previsió és seguir de cara a diumenge a augmentar? Quina és la previsió?
Sí, a dia a dia, aviam com ens aixequem demà després d'estar tant de temps fora, però bueno, valorarem amb el coach i veurem les possibilitats.
Ricky, la última, ¿qué esperas de lo siguiente? Y no sé si esperas tener un papel tan importante como el de hoy, que ha jugado muchos minutos.
Sí, bueno, agradecido de tener esta oportunidad, lástima de la derrota y iremos viendo. Hemos tenido la oportunidad de ganar, pero bueno, no ha sido así y ahora en Bélgica tenemos que ganar.
M'agrada molt, aquest paral·lelisme que ha fet de dir, hem de treure la pols. Ara mateix estic encara sí. Una mica allò, rovelladet, clar, però a la que anem traient la pols, ja veuràs com això anirà bé. L'hem estat seguint, Aguilar, sí, perdona, l'hem estat seguint aquí a la redacció, i com si no hagués passat el temps, potser sí que se'l veu una mica cansat encara, no?, i que li falta ritme de competició, però no sé, m'ha semblat veure'l com sempre, gaudint, fent assistències, anotant...
No, per això et dic, si això és estar rovellat, no hi que em vegin a mi córrer. Vull dir, és realment... físicament se'l veu bé. Sí que és veritat que hi ha determinades situacions en què... Jo crec que també hi ha un, no sé si sobreexcés de fixar-nos, no?, en les seves cares, en les seves reaccions, en com gestiona determinades situacions, i un pot sobreinterpretar, però jo he vist un jugador que té un rendiment molt guionitzat, valgui la redundància, com deies abans, tot molt marcat, però que, insisteixo, qui hagi vist el partit, les últimes pilotes eren a Ricky, ell dirigia l'equip, i estem parlant que és un tio que acaba de tornar ara, després de 11 mesos pràcticament sense activitat, davant un tros d'equip com és Letònia. Sí que és veritat que la circumstància és de partit de classificació per Eurobàsquet. Bé, no hi ha un, diguem-ne, una exigència competitiva molt alta, malgrat que avui hi havia 11.000 persones al pavelló Príncipe Felipe, rècord en una finestra. Jo l'he vist molt bé, la veritat, a veure què és el que passa diumenge.
N'ha dit alguna cosa Escariolo, el seleccionador?
Sí, de Ricky, evidentment, pràcticament monopolitzant la roda de premsa d'Escariolo, el seleccionador d'Espanya ha dit això.
Lo he visto tal y cual lo viene en los entrenamientos, con mucha voluntad, con serenidad, con deseo de hacer bien, obviamente haciendo alguna cosa bien y haciendo hoy obviamente con todavía una falta de ritmo importante, que al final se consigue compitiendo, jugando, no hay otras cosas, así que apreciamos el la ayuda que nos ha dado, y creemos que esto ha sido un primer paso muy bueno para volver a la competición, digamos, de club, de Euroliga, y luego para lo que tendremos nosotros en el verano.
Està bé perquè Scariolo parla, i és d'agrair, perquè és fins i tot menys prudent, a veure, que se m'entengui, però ell diu obertament que això són passes per tornar a Eurolliga, i que allò que diem tant amb la boca petita, amb molta prudència, doncs no, Scariolo diu obertament, això són passes perquè el Riqui pugui tornar amb el Barça a l'Eurolliga. El primer partit, recordem sempre, seria divendres que ve contra el Mònaco. Ara viatja cap a Bèlgica, Aleix, però ara mateix a RAC podem explicar que hi ha un jugador que no anirà a Bèlgica.
Joel
Parra. Joel Parra. Hòstia, com... Torna demà
sí?
cap
està
a Barcelona.
Fotut, o què?
No està fotut, no està fotut, ah, no cridem
bé,
a les alarmes,
bé.
Però el que us podem explicar, RAC1, és que demà, per precaució, torna cap a Barcelona, que no volarà cap a Bèlgica. És un esquins, el turmell esquerre, lleu. Ell mateix, us ho hem explicat al principi del programa, ha vist el partit des de túnel de... Perdó, el tram final de partit des de túnel de vestidors. S'ho ha fet al principi de tot. És lleu, evidentment, la lesió, però per prudència, demà, com us expliquem ara mateix, torna cap a Barcelona i no serà a Bèlgica amb la selecció diumenge.
Molt bé, doncs bueno, com a mínim bones notícies, que no sigui res i que es pugui recuperar aquesta setmaneta que hi ha de marge de cara al retorn de la competició de clubs amb aquest Barça-Mònaco de divendres, dia 1 de març, al Palau Blaugrana, que podria ser el redebut també de Riqui Rubio amb la samarreta del Barça. Tant de bo veiem Joel Parra jugant amb normalitat. Alguna cosa més a afegir del que s'hagi dit després del partit, Dani?
No, que amb Escarillo ha sortit Brizuela. Quin partidàs ha fotut Brizuela?
Sí?
16 punts, el líder anotador, ha pràcticament ell ha remuntat sol la distància que havia Letònia, que havia posat una distància que oscil·lava sempre entre els 8-10 punts, amb allò verticalitat característica. Per tant, Brizuela també un dels protagonistes d'aquest partit.
Jo m'alegro pel Riqui, i potser també perquè és un bon exemple per molta gent que estigui en un procés de salut mental, de dir, escolta, no, te'n pots sortir, ja sé que potser cadascú té la seva història, no? Però veure una figura pública que supera uns problemes d'ansietat, d'angoixa, digueu-li com vulgueu, no? De salut mental, doncs pot servir d'alguna cosa, pot ser un bon exemple, no?
I tant,
sí, perquè fins i tot hi ha gent que li costa aturar-se de...